Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució, segon programa d'aquesta setmana. Com diu la dita, un llarg viatge comença amb un petit pas. Doncs el Revolució porta ja 381 petites passes. Per tant, el viatge es va fent gran i esperem que ens dugui molt més lluny d'on som ara. I la passeta o la passa d'avui la formen els quatre motius que tenim perquè us quedeu al programa durant la pròxima hora. Són aquests.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Motiu número 1. Conversarem amb un històric dels mitjans de comunicació, Jordi González. Sabrem què ha fet durant aquests mesos que no l'hem vist a cap mitjà de comunicació i també coneixerem els seus plans a futur, perquè segur que encara que diu que no li agrada treballar gaire, posar-se davant d'un micròfon o d'una pantalla, estic segur que el continua apassionant.
I ballem entre la gent que ara ens parla. I no entenc.
Motiu número 2. Amb el publicista Jordi Urbí analitzem les xifres brutals d'audiència que va aconseguir fa uns dies l'streamer Ibai Llanos. Milions de persones enganxades a la xarxa seguint el festival que va organitzar l'Ibai a l'estadi de l'Atlètic de Madrid. L'oci del futur ja és del present.
I un cop amb gust de sal.
Motiu número 3. Descobrirem una tecnologia revolucionària, una idea que deixa antiquats els famosos codis QR. I motiu número 4. Acabarem el programa coneixent com funciona i per què és tan necessari una iniciativa que ha posat en marxa l'Ajuntament de Barcelona. Un protocol per implantar amb garanties l'ús de la intel·ligència artificial als serveis municipals. I ja, tot plegat com sempre i sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta @revolucionradio a Twitter o Instagram. Comencem a revolucionar-nos.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Doncs avui estem molt contents de rebre al Revolució un home que és top als mitjans de comunicació. És una figura indiscutible de la televisió i la ràdio dels últims, atenció, respirem 40 anys, que déu-n'hi-do, i és un bon amic a més i un bon mestre. Jordi González, benvingut al Revolució, com estàs?
Què tal, Adam, estimat? Molt bé.
Doncs molt ara, content, molt clar, content d'escoltar-te.
Ja m'has donat un bany d'humilitat perquè començar la conversa escoltant una cançó com aquesta que vas compondre al Serrat amb 21 anys,
sí,
dius, hòstia, que clar.
Sí,
ja
sí.
T'has sentit, diguem-ne, allà en lloc on corresponds, que és a la immensitat de la gent comú, no?
Sí, sí, això ho dius de debò, a més, eh? Perquè de vegades pot sonar falsa modèstia, però jo crec que... Vaja, la gent que es dedica als mitjans de comunicació són gent normal,
però hi ha algú,
en el fons,
que,
no?
Hi ha algú que dubti que el Serrat és un geni?
No, no, bueno, no ho sé. Jo no ho sé.
No, bueno,
algú hi ha,
quatre grillats per un tema de cantar en l'altre idioma, que també entenem, però que han desacreditat la seva carrera i tal. Però que amb 21 anys...
Sí, sí.
Siguis capaç de fer el Mediterrani, bueno, això ja vol dir que estàs designat a ser una figura genial, no?
Absolutament.
Aleshores, quan et compares, dius, hòstia, jo 21 anys feia doble o nada a la ràdio.
Ara estava pensant jo què estava fent amb 21 anys, què estava fent amb 21 anys i no estava fent Mediterrani. Escolta,
no una... estaves treballant amb mi, no?
Encara no, encara faltava un parell d'anys, jo diria.
Va, 20,
sí, 20, vaig començar 23, 24, sí, 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 sí. No em vas agafar tan jove, però déu-n'hi-do. He dit una...
Però l'Obregón et va agafar abans, no?
No, Jordi, l'Obregón va ser l'any 2000. A veure, no m'entrevistis a mi, ara tampoc, eh?
Vale.
L'Obregón va ser l'any 2000...
L'Obregón.
Sí, senyor.
És mare i àvia.
Sí, és tot molt complicat.
Ho has sentit, això? Ho has explicat?
Bueno, em sona remotament, eh? Tampoc he posat molta atenció, si vols que
no.
Sigui sincer. Perquè ocupo el temps amb altres coses que en principi, m'enriqueixen una mica més. Escolta, he dit una altra cosa que, quan l'he dit, he pensat, déu-n'hi-do, 40 anys, Jordi, dedicat a tot plegat, no?, mitjans de comunicació, ràdio i tele?
Sí, jo vaig com, mira, jo ara en tinc 60 i vaig començar amb 19. És a dir que som 21. Som, no, 21 no, som 40.
Sí, sí.
Fa 21 anys que tinc 20 anys.
Exacte, i encara canto.
No, fa 20 anys que tinc 20, 20 anys, que tinc 20 anys. Vaig començar a la ràdio amb 19 i a la tele amb 22. És a dir, que la tele fa, no exageris, són només 39 anys.
39 anyets, no? Jo no sé si... Tu no ets gaire nostàlgic, no? No sé si mires enrere no. O si veus imatges no, fent, no què sé, la palmera per dir alguna cosa, no? I penses, mare de Déu.
Et prometo que no. No. Jo tinc, no tinc ni... No, res. Bueno, t'anava a dir, no tinc ni un vídeo, ni un DVD, però és igual, perquè tampoc ho podríem llegir enlloc, no? Ara que estàs en una cinta de vídeo, on la poses, no?
Sí, sí.
I els ordinadors tampoc porten DVD, és a dir que... No, però no som nostàlgics, no, de veritat. Mira, diré una cosa. Jo a Madrid tinc... Jo a Madrid no sé conduir... Jo no sé conduir, en general. Però a Madrid pitjor, perquè ho fan fatal i, bueno... la gent, dic, la gent que sí. Intenta conduir. Aleshores, jo em posava tan nerviós... Jo fa molts anys que visc a Madrid, que vaig contractar un xòfer, no? Perquè... Per anar tranquil, bàsicament, per anar tranquil. Bueno... I el cotxe, un rotllo que ara et fotré, i el cotxe que d'empresa, diguem-ne, no? Amb el que em moc per temes de feina, el tinc per renting o leasing, una cosa d'aquestes, que fa que cada 3 anys el cotxe el pugui canviar per un de nou. Doncs ja arribo a l'anècdota. Em diu, no fa gaire vaig canviar el cotxe per un model nou. I el xòfer, que porta amb mi 14 anys, em diu, ¿quieres que te deje a solas con el coche para despedirte? ¿De quién? ¿Del coche? No. Diu, es que yo ya lo he hecho, yo me he despedido del coche. ¿Y qué le has dicho? No, que muchas gracias, porque se ha portado muy bien, no nos hemos dado ninguna hostia. Y mala mierda. Y no, pues no lo voy a hacer porque... Imagina's.
Perquè m'és bastant igual,
no? Donar-li les gràcies al cotxe pels 3 anys de la seva vida que t'ha donat.
Bueno, escolta, Jordi, ara fem broma amb aquest tema, però d'aquí 5 anys potser haurem de fer-ho perquè hi haurà una intel·ligència artificial al cotxe que ens parlarà i que amb la que entablarem amistat, fins i tot. Vull dir que, de moment, és estrany, però d'aquí uns anys no tant.
Siri no es diu, perquè a mi no m'entenc. Mira que sóc presentador i no vocalitzo bé. I no m'entenc. Només m'entén una mica en l'idioma que pitjor parlo, que és l'anglès.
Imagina't.
I encara m'entén una mica. Però en català i castellà, no. Llama a Adam Martín i em diu la màxima va ser de 24 hores.
Vale.
Ho prometo.
Ok.
Saps quina va ser la màxima ahir a Madrid?
Espera't, què, 37?
46.
No!
46.
Mare de Déu.
Quan jo vaig entrar al cotxe, que el tenia, no el tenia al garatge, el cotxe, no el que aquests que m'acomiado,
no,
sinó
nou.
El petitet.
El petitet, sí.
No, sí, jo tinc un elèctric.
Sí.
El tenia fora. I vaig entrar al cotxe i dic, hòstia, sí que fot calor. 46 graus.
Hosti, Déu-n'hi-do.
Eren les 5 de la tarda.
Déu-n'hi-do. Escolta, on t'has estat amagant durant aquest any i escaig, que no t'hem vist enlloc?
Bueno, jo vaig pactar amb la meva anterior empresa un any sabàtic que s'ha complert religiosament i ha estat... Bueno, m'he estat movent amunt i avall. Jo tinc alguns llocs al món on he invertit i tinc casa, no? Casa, apartaments. I, bueno, jo és a Rio, a Miami... a Buenos Aires, i aleshores, bueno, vaig, vinc, i et diré una cosa, no he trobat a faltar ni un sol minut la feina.
Ni un sol
és
minut?
Més, no. És més, he descobert que m'agrada més no treballar que treballar.
D'aquí no res comences un programa nou, no?
Sí, d'aquí 10 dies.
D'aquí? Deu? Però si és ja?
Home. Sí, sí, és ja, és ja. M'he de posar dieta ja.
I aquest programa de què va? Què serà? Què és?
Són biografies d'icones, diguem-ne, de la cultura popular. Uh-huh. Et posaré exemples de seguida. Serrat.
Val.
Cada programa és un personatge, o sí, és una persona. La majoria vius, encara viuen, d'altres no, però tinc previstos, mira, el Camarón de la Isla, un de Mocedades, uh-huh. Mecano, Serrat, serà setmanal i serà això. Cada entrega és una biografia seguida d'un col·loqui i de la presència dels protagonistes que estiguin vius. Si fossin morts, hauria de trucar a una dona vident, que jo, una mèdium que vaig tenir fa uns anys a Telecinco,
sí.
I m'hauria de posar en contacte.
Que és aquella gent tan solvent.
Va molta manda, aquella dona.
Sí. No, home, Jordi, normal. En aquest sentit, estem...
2 anys, eh? 2 anys vaig estar fent allò.
El Jordi González avui és el protagonista de l'entrevista de Revolució 4.0.
Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta.
No, al contrari, el Jordi va fer molts projectes, clar, això només serà durant l'estiu, i escolta, i la ràdio, que jo sé que tu vas fer la ràdio i t'agrada molt la ràdio, no la trobes molt a faltar?
Jo la trobo a faltar, la ràdio, jo la trobo a faltar.
Home, és que té una cosa que jo no sé què té, que la tele no té i la ràdio sí, no sé explicar-ho mai, però, no?
Jo sí, és més honesta.
Ara.
És més autèntica, no? És a dir, per transmetre qualsevol emoció o qualsevol sensació a la tele, uh-huh. Depèn de molts factors. De la música que et posen de fons, de la llum que t'il·lumina, de com baixa la llum, uh-huh. De la senyora de darrere que està menjant pipes. És tot plegat, depèn de massa cosa. La ràdio... depèn de tu i de la complicitat amb qui tens a la cabina de tècnica, no? A la cabina de so. Mm. I això et permet ser més autèntic i ser més honest. I després, també, la ràdio gairebé sempre és format diari. I quan fas un programa diari, la gent, el que treu és un promig de la teva feina.
Sí,
a la tele
sí.
Tu jugues tota una carta.
Sí, senyor.
No? La carta d'un programa.
Sí, sí, sí.
I hi ha una cosa, hi ha un projecte molt del que no et puc encara dir res perquè no està signat, mm-hmm. I tot i que no soc supersticiós, però quedaria lleig dir-ho.
Home, no, clar.
Doncs que serà tornar a fer ràdio diària.
Home, meravellós.
Sí.
Val,
sí,
i
sí.
Si això fos, seria, suposo, a partir del setembre, temporada de ràdio, no?
Seria a partir del setembre, que, sí, crec que del dia 11, crec, eh?
No, sí, encara, sí, sí, perfecte. Doncs mira, tenim un titular aquí, Jordi González, torna a la ràdio. No sabem quina...
No.
Potser...
Clar, potser agafarà la bici per anar a la ràdio també, però no ho sé. No està signat, saps?
Bé,
val, la ràdio té una cosa que a mi no m'agrada gaire,
sí.
I és que paga menys que la tele.
Sí, que això sí.
Saps?
Sí, sí.
L'haurien
sí.
De pagar més, però paguen menys.
Sí, sí, sí.
I, esclar, jo... Saps què et dic? És que jo treballo per diners, tu. Tinc aquesta mania.
Escolta, tenim un test normalment que el tenim gravat i que li fem unes preguntes, perquè aquest programa és un programa centrat sobretot en tecnologia i en emprenedoria i tot plegat, però et faré jo les preguntes avui. Farem un tracte Vai. Especial pel respecte que em mereixes. Vinga, va.
Respecte, diu. Digues.
Ets de trucada telefònica o WhatsApp?
Soc de missatge d'àudio.
Ui, és d'aquells, eh? Mal, ok.
Però procuro que no duri mai més de 40 segons.
Oh, això s'agraeix, molt bé. Podcast, no, missatge...
Mira, m'arriba fa una estona un de la Marta Torner.
Sí.
Vale? Amiga comuna.
Sí.
Que dura... Ara tu, la bèstia. Dura...
No, home, no.
3.09.
No, Marta.
3.09.
Clar. És que això ho has de cobrar, perquè això és un podcast ja, directament.
Però una cosa, si... Vam passar a la missatgeria, al WhatsApp i tal, per no parlar per telèfon. Ara, sí, perquè parlem per telèfon deixant missatges de 3 minuts 9 segons.
És així, no m'ho preguntis perquè no tinc la resposta. Vinga, més, tens un mòbil d'ultimíssima generació o t'és igual?
Sempre. L'últim.
Molt bé.
Però de tot, de tot. Jo soc tecnoaddicte, sí, no addicte a la música tecno, sí addicte a la tecnologia. I sí, home.
Clar, l'últim mòbil, l'últim ordinador, l'últim minipimer, el que faci falta, no?
No, minipimer, coses de comunicació.
I tant. Et deixaries operar per un robot?
Sí, home, i tant.
Val.
Okay. Perdona. Jo ja em vaig deixar operar per un robot l'any 97. L'any 97 vaig ser dels primers a sotmetre's a una intervenció de... Això que... Per arreglar la miopia...
Sí.
Sí. Tallen la còrnea, no?
Sí. Fan aquesta operació.
La còrnea.
Sí.
I em van oferir fer-ho amb un robot i vaig dir, no hi ha dubte, aquesta màquina no s'equivocarà. És a dir, estem parlant d'entrar a l'ull un bisturí. Escolta, no podem badar ni podem despistar-nos un mil·límetre. Sí, i ho recomano a tothom, vaja, que comenci a operar-se amb robots. Coses sèries,
Sí, sobretot. Valta, i va anar bé perquè el Jordi ens està mirant i ens veu i tot plegat, per tant, tot va anar perfecte. Compres molt per internet?
80%.
Déu-n'hi-do, net. Val. Però fas compres compulsives d'aquelles? Vas entrar a veure què? O vas a cara a barra que saber què vols?
No. Abans he comprat xampinyons, cireres, pasta Giovanni Rana, fombella... No. Compro per la nevera i tot això.
Vale, perfecte. Llegeixes llibres en paper o en e-book?
En e-book.
Tens Spotify?
Sí. Estic donat d'alta a Spotify?
Sí.
Sí. Pensava que em preguntava si jo tenia un canal de Spotify. No el tinc. No, però sí, el pago.
Molt bé.
Sí, per escoltar-lo sense anuncis.
Un parell més. Encara vas a les sales de cinema, que jo sabia que també el cine és una de les coses que t'interessen molt, o ja et quedes a casa?
No, jo hi vaig quan puc veure una pel·lícula versió original subtitulada. On jo visc, que és als afores de Madrid, a Pozuelo, hi ha un cine que diuen que és el més gran d'Espanya, que és el Kinépolis, que té 25 sales, no?
Sí.
I allà, quan hi ha una pel·lícula, diguem-ne, molt taquillera, John Wick 4.
Sí.
L'estrenen com a 5 sales, una d'elles en versió original. Aquí sí que hi vaig perquè m'estimo més veure-ho al cine. Però, com que la majoria estan doblades, a mi no em veuràs fa molts anys veient una pel·lícula doblada, ni boig.
Perfecte. I una última. Escoltes podcasts?
Sí.
Meravellós. Molt bé.
Si vols que et digui quins dos?
Sí, sisplau.
Crims.
Oh.
Crims. I un de la Nieres Concostrina, que és una historiadora, que el fa a la SER i m'agrada molt. Són els dos que escolto sempre.
Bueno, després per prioritat t'envio el meu podcast.
Com es titula el teu?
Doncs mira, es diu... posa Historial Clínic.
Historial Clínic.
Aquest és un podcast sobre que van fer amb l'Hospital Clínic de malalties, i també el meu aquí on foto la torre sobre alimentació i salut, que es diu Sants i Estalvis. Mira, ja han fet la falca. Jordi, escolta,
Sants i Estalvis.
Sí, senyor.
Sants i Estalvis.
Fantàstic. Doncs el tindrem d'aquí molt poquet, el dia 11 de juliol, a la Televisió Espanyola, amb aquest programa que ens està explicant ara mateix el Jordi, i potser, si les coses van bé i van com han d'anar, potser el recuperem a la ràdio diària a la tarda. Jordi, escolta, com sempre, un plaer tornar a parlar amb tu.
Igualment.
Una abraçada molt forta.
Cuida't molt, petons.
Tu també. Que vagi molt bé.
Gràcies.
La creativitat és intel·ligència divertint-se.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
I avui ha revolucionat la publicitat d'una persona que està revolucionant els mitjans convencionals i no convencionals amb les seves propostes. Parlem d'Ibai Llanos, que va superar tots els registres de l'estadi de l'Atlètic de Madrid fa uns dies. Les xifres d'assistència i de gent connectada en línia van ser realment espectaculars. Per això avui en volem parlar a fons. I donem la benvinguda un cop més a Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona. Com estàs?
Bona nit, molt bé, molt bé.
Recordem molt ràpid, això de l'Ibai Llanos, per la gent que vagi una mica perduda. Organitza l'Ibai Llanos combats d'aficionats entre youtubers i tota mena de creadors de continguts, a xarxes, actuacions musicals, presència de moltes cares famoses, i tot això durant hores i hores, i ho va petar.
És un fenomen que serà recordat com a l'inici d'una nova manera de fer coses en quant a temes d'experiències interactives amb els consumidors. Serà recordat com que ha trencat barreres en la manera de fer el contingut i ha demostrat que és una manera d'enfocar-ho totalment diferent del que hi havia fins ara, i que allò que tothom deia, bueno, no m'arriscaré a provar-ho, ell s'arrisca a provar-ho i mira, l'encerta. I a més, jo crec que fa una cosa molt bé, que durant tot el programa ell sempre va escoltant el que la gent busca, que li agrada, i està constantment palpant què és el que la gent vol, en directe, i és capaç d'ja anar pensant quina és la següent que em faré, no? Perquè a mi se'm fa tremendament difícil pensar que nois i noies miraven un combat de boxa.
De boxa.
I a més em dius, home, que eren els dos millors del món i anava al campionat del món.
No, tampoc.
Però era una qüestió molt, molt senzilla i bueno, em va sorprendre... Bueno, jo em vaig quedar molt gelat quan vaig veure la meva filla, amb 15 anys, filla, nena, veient un combat de boxa una per la nit. Em vas quedar una mica paradet, podem dir-ho així.
Hi ha una cosa que no deixa de ser curiosa. En el món de la comunicació passa, però en de les empreses també. Passen per un moment dolç on realment et poden colar el que vulguin com a comunicadors, però algunes empreses també dius, realment esteu fent això i la gent ho està comprant, no entenc res, no? Perquè passen per un moment
perquè
connecten, no?
Ja, perquè jo crec que fins ara tots hem intentat seguir uns estàndards i uns paràmetres, no? Dir, això el programa es fa així i això es fa ja. Escolta, jo crec que també vosaltres veu revolucionar la manera de fer, atensar la comunicació a la gent amb un programa com aquest, no? Us veu atrevir a fer una trencadissa, no? Però clar, ells estan trencant inclús molt lluç perquè estan juntant canals digitals amb llocs físics, amb events d'un dia complet de 8 hores, que escolta, un event de 8 hores és un liu d'organitzar, de muntar, etc. Recordeu el que fem aquí a casa vostra, que feu cada final d'any amb la Marató, que és un programa de quasi, no sé, 16-18 hores o 15 hores, que la lieu ben gran, però clar, imagina't la feinada que suposa allò, però aquest senyor és capaç de fer-ho doncs de forma regular i amb tots els que hi participen, perquè veus el llistat de noms que hi són i et queixa l'at. Però el més increïble és veure les dades, no? Clar, 8 hores de programa, molt bé. 65.000 espectadors que han pagat la seva entrada per anar-hi. Queda't sentat. Però és que ara comencen a vindre les xifres de veritat, no? Espectadors únics, és a dir... Màquina, és a dir, les IPs, quan tu et connectes amb un ordinador o un mòbil, allò porta un numeret que diu soc un dispositiu únic, i aquest s'identifica com a dispositiu únic. Van haver-hi 15 milions de dispositius únics es van connectar. 15 milions. Però no t'ho perdis. Clar, si tu agafes aquests espectadors i els mires, ells representen aproximadament que hi havia uns 3 milions d'usuaris en moments únics, no? També ens podem trobar la visualització en duració, que era brutal. I a més, si ens comencem a comptar la gent que entrava i sortia, allò que ara miro mitja hora, ara pelego, ara torno a engegar-ho i tal, es parlava de més de 100 milions. Això és una barbaritat. Això és comparitat amb esdeveniments gegants del món de l'esport o del món d'altres mons. Per mi és el que realment em deixa glaçat, no? Twitch, ell ha sigut l'home que ha sigut capaç de fer el rècord més gran a Twitch del món.
Del món.
Del món, que es diu aviat, eh? Per tant, aquest senyor realment té un duende, dirien, no? Ell té una cosa, un encant, que logra fer coses que la gent es connecta i s'enganxa, no? I, clar, a més, a costats de, a diferents llocs del món, no? Aquest, amb aquesta polaritat de Mèxic, Espanya, que va organitzar aquí, va fer un tinglado ben gran, la va fer molt gran, la va fer molt gran.
Són aquelles coses que fa 5 anys ens diuen que això seria possible, dius, no m'ho crec, no, va, és impossible que passi. L'Ibai Llanos és un molt bon comunicador, a més. Vull dir que, a banda de ser capaç de pensar tot això i d'atrevir-se a fer-ho, que en definitiva al final això és el que és important, és que a sobre és bo.
És un personatge que comunica molt, molt bé, té gràcia, aguanta els tempos, té la capacitat de respondre ràpidament, té aquesta soltura. Aquest món dels càsters hem d'observar-lo amb molt de carinyo, perquè veia sorgent molt, molt interessant, que fa coses molt, molt interessants, i amb un llenguatge diferent, que és el llenguatge que la gent que busca aquest tipus de contingut li agrada. A mi a vegades em resulta una mica estrany per la manera de fer, de parlar, de dir, etc, però he de reconèixer que són fenòmenos que no tenen res a veure. I el que més m'impacta després és les marques que hi van darrere. Perquè dius, escolta, escolta, és que clar, diuen bé les marques i dius, escolta, m'hi fico, no? No sé si t'hi vas fixar, però l'àrbit de la velada, de la vetllada, doncs tenia, que per cert, vetllada va de nit, però això es va fer a les 12 del migdia o la 1, no, doncs, escolta, hi havia un patrocini que era el Pozo King Up. O sigui, treuen un producte relacionat directament amb el propi contingut, no? Amb
el qual és un triomfat, ja, eh?
Clar, és un, però clar, té gràcia de fer-ho, no? I llavors venen tots els grans, venen Coca-Cola, que diu, escolta, jo vull ser aquí present, vull estar fent tal, els de Revolut, que munten una història allò, donant 1.000 euros a aquells que trobessin sota el seu seient el premi, doncs els del casco, els dels guants, els de les pipes damunt de la taula perquè veiessin que allò, els càsters s'ho passen bé. Spotify, que diu, escolta, mira, si vols escoltar totes les cançons que hi ha hagut avui aquí, tens la teva llista pròpia. Escolta, inclús Mau Sant Miguel, que apareix per allà, doncs, haz una cosa del Brandon Content, que aparezca la marca de tota la vida, que també m'aparezca la marca, no? Ostres, a mi em deixa gelat, però m'impacta perquè realment té unes audiències que realment per les marques són superpoderoses.
I a banda, segurament també fàcils de determinar l'impacte que té després, no? Perquè això és un dels problemes de la publicitat, que moltes vegades dius, inverteixo, però no sé ben bé quin impacte he tingut aquí.
Aquí es mesura...
Aquí se sap.
Un a un.
Clar.
Tio a tio. Pots saber de quin país et venen, quant temps ha estat, quin és aquesta IP, el perfil de l'usuari. Per tant, aquí les dades comencen a ser dades ja molt científiques, eh? Clar, la tipologia d'audiències ja no es mesura d'una forma tan poc científica i tan poc sofisticada com altres vegades, en aquest cas és superacurada, superacurada. I per tant, aquí, les marques...
Absolutament tot dels teus...
Jo diríem que sabem moltes coses dels espectadors, perquè a més, molts d'ells es donen d'alta la plataforma, saps qui és, però tant, qui darrere...
D'on són, de l'extracte socioeconòmic, tot de cop i volta, no?
No ho diguis.
Això com es mesuren les audiències abans a la tele, no sabies pràcticament
res. Jo sempre ric amb aquest... Jo he donat moltes classes a la universitat, amb això faig molta broma, i ara em sento que això ha canviat moltíssim.
Totalment. Per tant, la temporada que ve, suposo, aquesta vetllada, que no és vetllada perquè comença a les 12 de migdia i ben poca vetllada té, encara més bèstia, no serà això? No sé, d'Atlético de Madrid, del camp de l'Atlètic, ara no sé què més li quedi.
Mira, jo crec que aquest home, a més, ara es proposarà reptes absolutament bojos. Estic convençut que aquest home es plantejarà coses absolutament abismals i que quan segurament les proposin a la taula, saps allò que fas una reunió per proposar? Quina serà la següent que farem? Doncs el Maracanà, vinga, Maracanà!
I el... Pot fer el que vulgui.
Jo crec que és capaç de fer-ho. Per tant, ell es posarà una quota cada cop més alta i crec que les marques el seguiran i ell serà un d'aquests fenòmens que haurem de seguir amb el màxim de cura. Jo crec que el que ha aconseguit és un èxit. Crec que també farà repensar la manera de fer la comunicació per part de les marques. Inclús els continguts que es donen ara actualment canviaran i estic convençut de que, fixa't, quan va intentar ficar-ho això en el món de la televisió, no li va consumir igual, no? Perquè no hi ha aquella interacció, no hi ha aquella vidilla, no hi ha aquell intercanvi entre l'usuari. És que ell va adaptant el programa en funció del que li va dient la gent. És que és molt capaç, és molt flexible, no té cap tipus de regla, no saps allò de... Escolta, aquí estic perquè ens ho passem bé tots i aquestes 8 hores seran memorables entre tots plegats, no?
Al costat del que fa l'Ibai Llanos i de la seva proposta, després mires la tele en directe i dius, això és un dinosaure que no va enlloc, eh?
No,
que sí que té la seva funció, presumpció, però escolta, això està en llum.
En llum, creu-me.
Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bones vacances, per cert.
Ei,
eh?
Sí, 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 ara...
Això ja s'acaba.
Ja, ja tinc ganes, eh? També, ja estic en el darrer, en la darrera espenta abans de començar.
Vinga, ja fa
a reposar. Vinga, abraçada.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Ja sabeu que al programa ens agrada moltíssim rebre persones innovadores, gent que té idees que transformen, i la persona que tinc aquí al davant s'ha imaginat una cosa meravellosa i revolucionària. Recordeu allò dels codis QR? Bueno, tots els fem servir. De fet, ara, després de la pandèmia, encara continuen els restaurants amb el codi QR aquell que molesta una mica. En qualsevol cas, el Toni Pallarès, que és gerent del Grup Ares, què tal, com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
T'has empescat una cosa diferent dels codis QR.
Sí.
Perquè estan una mica antiquats, ja fa temps que els fem anar, no?
Correcte. Sí, bueno, més que diferent, és una altra tecnologia que evita les problemàtiques que donen els sistemes de codificació que hi ha actualment.
Que són quins, per exemple?
Per exemple, el tema de transmissibilitat. No podem dir un codi QR per telèfon, però sí que podem dir un codi QCIP, que és el nostre, que és un codi de 4 dígits,
sí.
I sí que podem dir AJ23. Llavors, amb AJ23 el col·loquem dintre d'un marcador, cliquem AJ23, encara que també podem escanejar, i arribem on vulguem arribar, que són les coses que fan tots els sistemes de codificació que hi ha, però no de manera interpretable.
Es diu ECIP,
això, E-CIP.
Bon, perfecte. Val. M'ho has explicat una mica per sobre. I aleshores, per exemple, com ho fem anar, això? Posa'm en context perquè pugui entendre una mica com funcionaria aquest codi ECIP.
Nosaltres tenim la necessitat de connectar. És una necessitat social que fa molts anys que existeix. Internet ens ha obert moltes coses, ens ha donat moltíssima informació.
Uh-huh.
I tenim la necessitat de connectar el món físic amb el món online. Llavors, hi havia una sèrie d'opcions per fer-ho en el seu moment. Parlem de fa anys, pensa que els codis QR són de l'any 96, o sigui, són del segle passat.
Mare.
Llavors, és una tecnologia que va sorgir a Japó per la indústria automobilística i que es va adaptar a la necessitat humana o a la necessitat global de connectar les coses. Vull dir, si nosaltres veiem una informació, veiem un cartell o veiem qualsevol cosa, el que veiem amb un codi QR, necessitem ampliar aquesta informació a internet.
Mm-hmm.
Llavors, aquesta ampliació d'informació és el que nosaltres hem gestionat amb un codi ECIP.
Mm-hmm.
Des d'un ECIP podem trucar, podem connectar-nos a un mail, podem connectar-nos a una càmera IP, podem obrir una porta si hi ha domòtica pel mig, tot el mateix que fa un codi QR o altres codis que s'utilitzen, però d'una manera intuïtiva i interpretable per l'home, perquè AJ23 és una cosa que tots podem llegir.
Uh-huh.
Llavors això salva i evita una sèrie de circumstàncies i una sèrie de problemàtiques al respecte. Creiem que ECIP és el que ve i és el que toca.
Val. Posa'm algun exemple més, a practicar ja directament. Eh? Per exemple, jo necessito obrir una porta que té un codi determinat, no?
Correcte. Mira, et posaré un exemple que nosaltres treballem amb processos industrials i tenim, per exemple, bodegues que estan etiquetant els seus vins amb ECIP.
Uh-huh.
Què passa? Que quan un usuari arriba al supermercat i veu l'ampolla de la bodega, veu ECIP, el reconeix i el posa dintre del marcador, això el pot dur a que, per exemple, pugui comprar aquella ampolla o pugui rebre informació d'aquella ampolla. S'està utilitzant també amb sistemes d'etiquetatge de processos industrials del món textil i després s'està utilitzant en diferents situacions. Pel que tu deies de com puc obrir una porta, quan jo llenço un codi ECIP dintre del marcador, que és un marcador web del codi ECIP, el que passa és que estic generant una ordre a internet. I aquesta ordre pot ser una descàrrega d'informació o pot ser una execució d'una acció que es provoqui o passi a internet.
Uh-huh.
Per lo consegüent, com a exemple pràctic, si jo tingués AJ23 i el tingués a una porta que està preparada per obrir-se, jo apretaria AJ23 a la web d'ECIP o a l'aplicació d'ECIP, que també n'hi haurà o que també estem amb tot això. Llavors, a partir d'aquí, doncs, aquella porta s'obriria perquè jo prèviament tinc assignat aquell sistema de codificació.
Uh-huh.
Per fer-ho fàcil, què hem volgut? Fer-ho fàcil. Treure les problemàtiques i evitar el que els sistemes de codificació ens estaven aturant o el que els sistemes de codificació no arribaven. amb una diferència important. EFIP s'ha creat per això, i els altres sistemes no
s'han adaptat.
S'han adaptat, correcte. I això és un canvi important, perquè una cosa és crear alguna cosa per una acció concreta i una altra cosa és adaptar alguna acció concreta.
Una de les coses que aviat posareu en marxa és un sistema a l'àmbit dels ports esportius.
Correcte.
Sí, val. Jo aquí també penso, a veure, explica'm una mica quina seria la utilitat d'aquesta tecnologia en un port, per exemple.
O sigui, nosaltres en una primera fase, amb els ports esportius de Catalunya, el que hem fet és codificar tots els ports. Per consegüent, tots els ports estan codificats. Llavors, aquesta codificació l'hem passat amb un aplicatiu que tenim nosaltres, que es diu AresSite, i a partir d'aquí l'usuari, d'una manera fàcil, intuïtiva i transmissible, doncs pot connectar-se al port i des d'aquesta connexió i la nostra aplicació doncs pot veure des dels serveis, fins on estan els lavabos, fins on estan els desfibriladors, fins on estan els restaurants, trucar a la centraleta del port o fins i tot llogar un amarrament, un amarratge de vaixells. Llavors això ha sigut un avanç perquè de l'altra manera doncs no es podien transmetre els sistemes que hi havia. I a més, cada un dels ports utilitzava una tecnologia diferent pel lloguer. Què hem fet? Hem homologat la tecnologia i l'hem creat una línia directa amb tot això.
A nivell comercial, com us va la cosa ara mateix?
Bueno,
en quin punt esteu?
Estem contents perquè la indústria comença a reaccionar, perquè la indústria se n'ha adonat que no és el mateix. És impossible que tu m'expliquis un codi QR. Me'l pots enviar, però sí, no me'l pots explicar.
No, no.
Però a J23 tu em pots trucar per telèfon i
és a J23.
Exacte, és a J23. Jo el poso al marcador i arribo on vull arribar. Vull comprar una entrada a J23. Vull obrir una porta a J23. Vull descarregar un PDF a J23. Vull arribar una notícia a J23. Aquesta és la diferència. Llavors, comercialment estem contents. Tenim una tasca important i dura, que és que la gent se n'adoni o que això és més fàcil, que és intuïtiu. I a més, pensa també que un codi que és interpretable i és visible per l'home i no necessita de llum. Un codi QR, per escanejar-lo, necessitem de llum. Amb un codi QR necessitem de distància. Jo no sé si tu t'ha passat alguna vegada, però hi ha edificis que són al pis 18 i han posat un codi QR a dalt. I llavors veus a la gent escanejar allà, tornant-se locos. Si tu llegeixes A23,
ja està.
A J23, col·loques a J23 i tal. O sigui, en principi, és així de senzill. El que passa que darrere de tot això hi ha un estudi, una tecnologia, unes patents i unes feines i un treball d'un equip de gent durant temps per arribar a això.
I jo per fer això, per exemple, m'hauré de baixar alguna aplicació mòbil, perquè fins ara, clar, amb el codi QR, alguns amb la càmera ja, però està associat a una aplicació igualment, però ja hi havia un procés.
Correcte. El codi QR està embegut dintre dels nostres telèfons. Què vol dir embegut? Vol dir que nosaltres tenim una aplicació dintre del telèfon perquè es pugui gestionar aquesta acció. EFIP pot tenir una aplicació, però no la té. O sigui, la tindrà, però no la té a dia d'avui. Per què? Perquè volíem demostrar que no feia falta d'una aplicació per gestionar aquesta acció. El codi QR té una acció embeguda i això li permet fer una sèrie de coses que EFIP també pot fer.
Per acabar, escolta, tu fa anys vas crear audioguies, guies digitals, quan ningú ho feia, has tirat endavant una empresa que proporciona solucions de digitalització. Al programa en parlem molt, d'això. Emprendre, per tu, què és?
Emprendre és vida, són caps de setmana, és no arribar a l'hora de buscar els nens al col·le, és posar diners, és posar feina, és posar gent, és posar de tot. És un estil de vida. És una manera d'interpretar les coses que té les millors coses que et poden passar a la vida, però també té els pitjors moments que et poden passar a la vida, no? És una actitud. Jo penso que emprendre és una actitud, i és una actitud, a més, constant, i que no desapareix.
Ja t'ho anava a dir. Exacte. No, si tens el gen a dins...
Exacte, vull dir, és una actitud constant i que no desapareix i que tens de per vida. Jo recordo que des de petitet ja volia fer coses i amb l'edat que tinc continuo fent coses i continuaré fent coses, no? Però és molt bonic, però a la vegada és molt dur. I és una acció de vida que comporta molts sacrificis i a vegades fins i tot comporta posar el que econòmicament no tens o el que econòmicament has d'aconseguir.
Arriscar i tenir molta fe amb allò que estàs...
Quan m'has preguntat què és emprendre, he bufat. El primer que he fet és bufar.
I el motor que hi ha al darrere...
És agafar aire. Emprendre és agafar aire constantment.
I el motor que hi ha al darrere és fer negoci, és ajudar les persones, és millorar la vida de les persones, tot...
La nostra passió, i això sí que és una passió, és fer les coses fàcils. Moltes vegades ens trobem al mercat o ens trobem amb el món empresarial o amb el món quotidià que s'estan fent coses de manera no fàcil. I no sabem ben bé per què tampoc no es fan de manera fàcil. Llavors, la nostra idea és fer les coses fàcils i el nostre projecte i el nostre concepte és fer les coses fàcils i que tothom tingui un accés a això. Té un canvi social i això té una ajuda a la societat. Darrere d'això, òbviament, som una empresa privada i, ja, clar, i hem clar, de pagar sous i hem de pagar una sèrie de coses i aquesta també és la nostra intenció. Però la primera intenció és fer les coses fàcils i fer que un procés sigui efectiu, ràpid i fàcil i que superi els processos que s'estan utilitzant.
Que és el que estaves explicant ara amb el codi ESIP, que esperem que en un futur no gaire llunyà, si realment és tan meravellós, substitueixi aquest codi QR, que és més antic que l'anar a peu, perquè estaves explicant. Toni Pallarès, gerent del Grup Ares, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar i segurament que avui, després d'aquesta entrevista, doncs hi ha gent que sap més de CIP o coneix més de CIP o que el podrà utilitzar i això, de veritat, que és d'agrair.
Per això estem. Gràcies.
A vosaltres.
Tots som TIC. Baby, this
love. I ara volem parlar d'una qüestió que ens sembla molt important. Tots parlem de la importància de la cada vegada més present intel·ligència artificial, però sovint remarquem que cal anar en compte a l'hora de fer-la servir i d'aplicar-la. Doncs ara volem conèixer una iniciativa que va exactament en aquesta línia. Saludem ara la Paula Buet, que és assessora de Polítiques Urbanes de l'Ajuntament de Barcelona. Benvinguda al Revolució. I també Michael Donaldson, que és comissionat d'Innovació Urbana també de l'Ajuntament. Què tal, com esteu?
Què tal?
Benvinguts els dos, eh? Dèiem que l'Ajuntament de Barcelona funciona un protocol per implementar aquesta tecnologia als serveis municipals de manera correcta. Fa uns mesos que es va aprovar. Està funcionant a ple rendiment, això ja? Sí?
Tot just estem desplegant la mesura, que és l'estratègia d'intel·ligència artificial, que es composa de diferents instruments, de diferents accions. Per tant, aquells instruments que ja estan aprovats sí que estan ja, diguem-ne, totalment implementats. Estem parlant, bàsicament, del protocol d'implementació dels sistemes algorítmics en els serveis públics.
Val, i ara això m'ho has de traduir. És a dir, això... Per a nivell d'usuari, què notarem nosaltres abans de la intel·ligència artificial i després de la implementació de la intel·ligència artificial en tot això?
Bueno, jo distingiria que hi hauria com dos dimensions, que són les que, de fet, vol assolir dos grans objectius, que són els que volen assolir aquesta estratègia. Per un costat, desplegar intel·ligència artificial a l'hora de proveir serveis públics. La ciutadania hauria de notar que els serveis públics són més proactius, més personalitzats, que li arriben d'una manera més eficient, més fàcil. I el segon gran objectiu és precisament aquest protocol, que és garantir que quan apliquem aquests sistemes algorítmics en el desplegament de serveis públics, ho fem garantint els drets fonamentals de la ciutadania i sense incórrer en la discriminació que a vegades aquests sistemes poden suposar.
Bueno, això és una cosa que diem sempre en el programa, no? Intel·ligència artificial molt bé, però ha d'haver-hi abans persones allà pensant, orientant, decidint, no? Perquè si no passen coses com aquests biaixos, no? Sense anar més lluny. Explica'm més en concret, en quins serveis s'utilitza, o suposo que ara mateix esteu en aquest punt i això anirà creixent, no?
Ara mateix l'Ajuntament de Barcelona no és que tingui desplegada la intel·ligència artificial de manera extensa, sinó que hem fet petits pilots, no?, amb petits serveis, com per exemple hem fet servir la intel·ligència artificial per anonimitzar imatges capturades per drons a les platges de Barcelona, i aquestes imatges es feien servir per millorar la gestió de l'espai públic, no? La intel·ligència artificial s'aplicava aquí perquè no sortissin les cares de la gent i per fer aquest comptatge de les persones que sortien en aquestes fotos. Doncs aquest és un exemple d'un pilot molt concret, no? N'hi ha d'altres, per exemple, la fem servir també amb el processament de les queixes que fa la ciutadania, no?, per oferir una classificació més àgil i fer com una recomanació, no?, de quin servei podrien classificar aquella queixa, no? Llavors, tenim aquests petits pilots i, per tant, la implementació no és extensa, com deia, i una mica la idea que teníem nosaltres era poder partir d'aquests, endreçar la casa, no?, que era una mica el que deia el Michael, posar tot en ordre, perquè abans no teníem res, i a partir d'aquí ja sí poder donar-li, no?, aquest impuls més gran i extendre'l a altres serveis. Però per tot això ens calia aquest protocol i ens calia posar una mica endreçar, no? Què passa quan una àrea, jo que sé, drets socials, vol fer un sistema d'aquest tipus? Què ha de passar? Qui s'ho ha de mirar? Quines salvaguardes hi ha d'haver, no? I això és una mica el que hi ha darrere d'aquest protocol, no pressupost.
Mm-hmm. Parleu d'algoritmes de risc inacceptable. Què vol dir això? Què és un protocol? Què és un algoritme de risc inacceptable?
Aquesta classificació és la que es fa servir el reglament, a la proposta del reglament europeu d'intel·ligència artificial, no? I en base a aquesta classificació que defineix diferents nivells de risc, no? Aquest risc inacceptable, risc alt i risc limitat o risc mínim, mm-hmm. Es defineixen un nivell de diferents nivells de supervisions, de mecanismes de salvaguarda. Aquest risc inacceptable, segons defineix aquesta proposta de reglament, són aquells sistemes que suposen un greu perill per la seguretat i la vida de les persones, no? I els drets fonamentals. Són, per exemple, aquells el crèdit social, els sistemes de crèdit socials que es fan servir per fer rànquing de persones en funció de trets, ja sigui biològics o socials, etc. Són els sistemes de reconeixement biomètric, que també s'han afegit en aquesta proposta d'intel·ligència artificial, de reglament d'intel·ligència artificial. Són els deepfakes, per exemple, aquestes tècniques que fan servir per manipular, no? I per introduir, sí, manipulació subliminal del comportament de les persones, no? Mm-hmm. Són aquests que realment són els xungos que veiem i que no volem que es desenvolupi, no? En un marc europeu.
Sí, tinc la sensació que heu començat les coses de manera... Bé, és a dir, posant bons fonaments, no? Perquè moltes vegades és primer... Tu fas cara de... Bueno, sí.
No, vull dir que m'agrada l'observació.
Cada vegada és... Bueno, posem intel·ligència artificial, després ja ens trobarem els problemes i els anirem solucionant a mesura que vagin passant. Això passarà perquè hi ha coses que no podem preveure, però aquesta sí, no? A banda de la regulació de la Unió Europea, que per el tema del biomarcador ho va deixar molt clar, no? Però sí que tinc aquesta sensació de dir, bueno, fem-ho i fem-ho bé, no?
Sí, aquesta sensació, diguem-ne, és la que hi ha al darrere de l'estratègia. No? Aquesta intuïció de que la revolució dels sistemes algorítmics barrejats amb el Big Data poden suposar realment un canvi de paradigma en la manera en què ens relacionem amb la ciutadania des de les administracions públiques i que, per tant, com a mínim, havien d'endreçar què significava això i, sobretot, centrar-nos en el que nosaltres som experts, que és en la prestació dels serveis públics. Barcelona té una tradició molt llarga de smart cities, de tecnologia i ciutat, però sempre amb un mateix o sota una mateixa idea, la de posar la tecnologia al servei de la ciutadania. I és per això que precisament davant d'un fet o d'una tecnologia que encara a nivell d'administració pública no sabem quin és tot el seu abast, vam pensar que valia la pena fonamentar-nos, diguem-ne, en tota una sèrie d'accions i d'instruments, en aquest cas el protocol, els consells que tenim, assessors, la comissió de seguiment, per controlar, diguem-ne, l'ús d'aquesta tecnologia.
Mm-hmm. Sabeu si hi ha altres ciutats o pobles que comencen a implementar el tema de l'intel·ligència artificial, també?
Sí, i tant. De fet, és una feina que des d'aquí ens agradaria reivindicar que les ciutats en aquest sentit hem liderat una mica, no? Perquè com, bueno, sempre ens agrada dir que som com un test bed, no? On es poden provar aquest tipus de regulacions més innovadores, que no tenim gaire respostes. Nosaltres treballem molt amb ciutats europees, sobretot Amsterdam i Helsinki, són les ciutats que més han avançat amb aquests temes. Des de fa anys ja han implementat un registre d'algoritmes, que és una pàgina web on es publica informació pública, accessible a la ciutadania sobre quins algoritmes fa servir l'Ajuntament. I, bueno, amb aquestes ciutats, en el marc de la xarxa Eurocities, també tenim una xarxa que es diu Cities Coalition for Digital Rights, treballem conjuntament, no?, i també per fer incidència en l'àmbit europeu i amb la regulació que va sortint. En l'àmbit espanyol també tenim col·laboracions informals i amb altres ciutats i també sabem que hi ha interès, no?, en començar a exportar aquest protocol, per exemple, no?, amb altres ciutats, o sigui que és un tema que està despertant molt d'interès.
Clar, perquè a més la intel·ligència artificial és sí o sí, no hi ha una alternativa. No, és com no plantejar-se posar internet en un ajuntament fa 20 anys, no tindria sentit. La intel·ligència artificial també, però té uns riscos associats, no?
Sí, és que és bàsicament aquesta la idea d'abordar la gestió de la intel·ligència artificial. aquesta tecnologia és un recurs i s'està demostrant que, que té un potencial enorme, per tant, nosaltres no podem estar al marge de l'ús. Així ha estat sempre amb totes les disrupcions tecnològiques i digitals. És cert que aquesta, tot i que té un recorregut ja de 50-60 anys en el camp de les polítiques públiques i de l'administració pública, encara és molt incipient i, per tant, nosaltres també posem molt l'accent en aquests sistemes de protecció i de garanties. Però està clar que les administracions públiques no podem donar l'esquena a una tecnologia que impregnarà que ja està impregnant tots els nostres àmbits i que el que hem de fer és apalancar-nos per, com comentava al principi de tot, fer millor el nostre negoci, els serveis públics i les actuacions públiques.
Per acabar, suposo que hi porteu temps treballant, heu vist possibilitats, avantatges, inconvenients, problemes i tot plegat. Si haguéssiu de fer una carta Reis de com seria la intel·ligència artificial perfecta aplicada a tot allò que necessita un ajuntament... Perquè jo estava pensant l'altre dia, per exemple, a les 3 de la matinada, no surto gaire, però era molt puntual això, a les 3 de la matinada, un semàfor en vermell, no hi havia ningú per allà, no? Jo deia, sisplau, que hi hagi una intel·ligència artificial que digui, que detecti que estic aquí, que no hi ha ningú, i que tanqui els semàfors que toquen i que em deixin passar i no tenim aquí una hora esperant, no? Per exemple.
Sí, jo crec que les aplicacions són moltíssimes. Aquest és un bon exemple en el sentit de com la combinació de les dades, pues saber que en aquell moment a les 3 del matí no hi ha cap mena de cotxe i, per tant, que s'accioni, que hi hagi un mecanisme, un sistema algorítmic que li digui que es canviï de vermell a verd, en seria. Nosaltres, no és que sigui ciència-ficció, però estem pensant més en com personalitzar i com apropar-nos d'una manera molt més proactiva a la ciutadania a l'hora de prestar els nostres serveis, no? L'exemple aquest clàssic de, igual que Netflix, basat en un sistema de dades, és a dir, el que tu has consumit, més uns algoritmes que et recomanen una sèrie de sèries perquè coneixen el teu perfil, nosaltres, amb el consentiment lògicament de la ciutadania, hauríem de conèixer millor les seves necessitats i d'aquesta manera, en comptes d'esperar que vinguin a reclamar-nos serveis, oferir-los els serveis que ja estan pensats per cobrir aquelles necessitats.
Sí, que sigui totalment proactiu, absolutament.
Efectivament.
Molt bé, doncs, Pablo Michael, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest protocol i endavant, seguim, perquè això no s'atura.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Acabem programa i acabem amb una frase del gran Eduard Ponset. Diu, la millor manera de ser infeliç constantment és pretendre ser feliç eternament. Siguem feliços, doncs, però acceptant els moments complicats que també n'hi ha, i uns quants. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Roma, Roma, ma, ga, ga, ula, la, what you be, Roma, touch you.
je donne amour. I don't wanna be friends. No, I wanna be friends. I wanna be friends. What's your power and love? What's your power and love? I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. What's your power and love? What's your power and love? What's your power and love? Ra ra ah ah Roma. Ga ga ooh la la, what's your romance?